Estem aquí, la Núria i l'Asun, en el nostre espai de contes de Gota Contes. Avui, com a últim dia de la temporada, o sigui, última gota de contes, us explicarem dos contes zen. Els contes zen es caracteritzen per la intenció de portar-nos a reflexionar sobre la nostra existència. Són molt filosòfics, però a la vegada molt entenedors i quotidians.
S'excel·lència. S'excel·lència, el senyor governador Moshu Keishu, es troba de viatge. Es dirigeix al pas lent dels seus portants cap a Kamakura, la gran capital Shonugal. Confortablement adossat als coixins de seda, les mans encreuades damunt del seu pit, el seu ventre rodó que trontolla amablement al ritme de la llitera, el senyor governador s'endormisca una mica i somia. La seva guàrdia personal de nobles samurais l'envolta i el protegeix. Segueixen en bon ordre els servents, els animals, els equipatges. El senyor governador, amb un somriure beat en el seu rostre llis, s'adorm dolçament. En els turons de Kamakura, en un indret pacífic que domina alhora la ciutat i el mar, el mestre Zen, Unkei, ha instal·lat el seu taller darrere una modesta pagoda. Esculpeix en fusta budes de somriure etern i també rep persones de tota condició que sol·liciten consell. Unkei és un home d'escorça dura, silenciós, però no nega mai la seva ajuda i tothom el venera. Aquest matí, justament, el monjo jove que li fa de porter se li atansa amb un aire trafegat portant religiosament a les mans una targeta de visita meravellosament ornada i decorada, on es llegeix: S'Excel·lència Moshu Keishu, governador de Kyoto, conseller particular del Shogun. No tinc res a dir-li a aquest home, fa secament un Kei, que deixa caure la targeta i torna a la feina. El jove porter, desconcertat i espantat, va comunicar al servent de S'Excel·lència que el seu amo es nega a rebre'l i espera tremolant la reacció de l'alt personatge, que no ha baixat de la seva llitera. Monjo, S'Excel·lència t'espera. El porter, més mort que viu, es presenta humilment davant el senyor governador, confortablement adossats als seus coixins de seda. El teu amo no em vol rebre? Pregunta S'Excel·lència, més sorprès que irritat. T'ha dit per quina raó? No, no, senyor. Sap què podria fer tancar el seu taller, empresonar-lo, ell i els seus, i fer empalar els seus servents? Pietat, senyor, exclama el jove novici, caient de genolls. S'Excel·lència governador no és pas un mal home. Medita un instant, còmodament acollit pels seus coixins de seda. Al voltant seu, la guàrdia dels samurais està tensa i alguns ja han posat la mà al sabre. Vaja, vaja, fa el governador, provaré una cosa. Ratlla tots els seus títols i només deixa a la targeta de visita el seu nom, Moshu Keishu. Torna a portar al teu amo la meva targeta de visita. Un Kei està anclant un Buda de fusta. Agafa la targeta que el porter li allarga tremolant. Rebré aquest home amb molt de gust, diu. He llançat aquesta coseta que en diem jo i és devingut el món immens.
la tortuga i els dos bernats pescaires. En aquell temps, a la província de Hunan, al sud-est de la Xina, a la riba d'un llac tranquil, tres amics vivien en pau. Dos grans ocells amb plomes blanques i grises, de bec sòlid, ales immenses com veles i coll llarg i flexible. Dos bernats pescaires, que es deien Xin i Shang. I tota una senyora tortuga d'edat avançada, Pihuan. La tortuga tenia un caràcter difícil, rancuniosa, susceptible i rondinaire, però guardava la casa quan els nobles ocells anaven a pescar lluny. La retrobaven en tornar fidel, i amb el seu cap una mica gros, la seva esquena de ratlles, la seva manera de retirar-se, remolgant sota la closca, l'estimaven. L'estimaven com s'estima un paisatge familiar, un punt on ancorar en les aigües bellugadisses, en els cels canviants. Un vespre, la senyora Pihuan, el cap encaixonat en el coll, com de costum, estava enfeinada preparant el sopar, quan Xin, que s'havia posat en la branca d'un arbre i s'allisava les plomes, va dir: «Tinc la impressió que les aigües del nostre llac de la tranquil·litat baixen de manera alarmant». «Baixen cada estiu», remolgà Pihuan. «Com menys aigua hi ha, més fàcil és la pesca», digué Shan, rient despreocupadament. «Doncs jo, la veritat, estic inquiet», digué Xing. La senyora tortuga arronsà les gruixudes espatlles i Shan continuà gratant-se deliciosament una aixella amb el seu bec encara arrossat. I la nit, en el cel color taronja de la Xina, va caure bruscament. Els tres amics es van adormir en un darrer flamareig. L'estiu avançava i ni una gota de pluja. La sequera esdevingué terrible. El nivell dels rius baixava i ni els camps de cotó ni els arrossars es regaven. El petit llac tranquil deixava en descobert els seus fons llotosos. Un període de fam s'anunciava. Un vespre, els tres amics van celebrar un consell. «Hem de marxar cap al nord», declarà Xin. «Tota la regió fins a Canton és víctima de l'eixut. Cal que volem ben lluny d'aquí demà mateix». «Anem a veure nous cels», digué Shan amb lleugeresa i va riure. Però una veu tallant el va interrompre brutalment. «I jo?», s'exclamava Pihuan, indignada. «Com voleu que me'n vagi? Sóc vella, la closca em pesa i no tinc ales com vosaltres. Seríeu capaços d'abandonar-me?» Els dos bernats pescaire es van mirar, contrits. «És veritat», es van dir. «No podem pas deixar aquí la nostra vella amiga, que es veuria condemnada a una mort segura. Però com ens la podríem emportar?» «Cal trobar una solució», digué Xin. I tots tres, sota el cel taronja de la Xina, se'n van anar a dormir amb l'esperit ple de foscos pensaments. L'endemà, a trenc d'alba, van celebrar una nova reunió. Xin, en equilibri sobre la pota dreta, Shan, sobre la pota esquerra, i la senyora Pihuan, amb els ulls irritats i inquiets sobresortint de la seva closca. «Ni parlar-ne de quedar-me sol aquí per morir de set», fulminava. «Estimada vella amiga, estic d'acord amb vos, però com podríem transportar-vos? Es tracta d'un llarg viatge», sospirà Xin. «I a més, peseu molt, senyora Pihuan», bromeja Chan. «Encara recordo quan l'estiu passat em vau trepitjar. Ui! Va ser culpa teva, en absolut. Potser he trobat una solució», diguessin. «Podríem tallar un bon bastó. Xan i jo l'agafaríem pels extrems i Pihuan el mossegaria pel mig». «Bona», va fer Xan. «És una idea notable i la senyora Pihuan deixaria de tabalar-nos amb la seva xerrameca». I esclata a riure de bona gana. La tortuga, ja més tranquil·la, tingué prou seny per somriure i no va dir res. Senyora Pijuan, insistixin, sobretot, no obriu pas la boca. Penseu que volarem a gran altura i, malgrat la vostra closca, si caieu, us trencaríeu la rodonyonada. La tortuga va fer que sí amb el cap. Una hora després, els tres amics alçaven el vol. L'enlairament va resultar una mica ardu. Els dos bernats pescaires no estaven acostumats a una sobrecàrrega tan insòlita, però aviat adoptaren un ritme regular, movent alhora les seves poderoses ales. Al de sota d'ells desfilava un paisatge desolat, camps de cotó desbastats, arrossars abandonats i aquí i allà carcasses d'animals. Cap al migdia, a mesura que progressaven cap al nord, el paisatge esdevingué més verd, més rialler. Al pic del migdia, uns camperols que treballaven als camps van veure l'estrany tercet. «Mireu aquesta tortuga, si n'és d'intel·ligent!», van exclamar. «Es fa portar per dos bernats pescaires!». Pijuan es guardà prou de respondre, però tot mossegant amb energia el bastó, assaborí els elogis. Ara sobrevolaven una ciutat, amb els seus temples, els seus jardins, les seves pagodes amb teules d'or i els comentaris afalagadors que pujaven fins a la senyora Pijuan l'embriagaven com un encens. «Deu ser la reina de les tortugues! Heu vist que ben acomboiada! Quina manera més intel·ligent de viatjar!». Els dos bernats pescaires continuaven amb el seu vol regular, però el cansament començava a pesar-los a les ales. Calia trobar ben aviat un riu o un llac tranquil a la vora del qual aterrar. Quan passaven per damunt d'una prada, d'uns pastorets els assenyalaven amb el nit. La senyora Pijuan, que no es cansava dels elogis, parà l'orella. «Mireu aquest parell de bernats pescaires», deia un minyó. «Transporten aquesta tortugota tan pesant per no perdre el seu sopar d'avui. Que en són d'intel·ligents!». «Pastors estúpids, no sabeu pas què us dieu», va voler raptar-los la Pijuan. Però tot just acabava d'obrir la boca, quan deixà anar el bastó i anar a esclafar-se a terra amb la closca feta a trossos. Els dos bernats pescaires van baixar planant, s'arrencaren una ploma grisa i una ploma blanca de les ales en senyal de dol. Volaren en cercle uns moments per damunt de la seva pobra amiga i aviat van desaparèixer al lluny. Diu que rep de la mateixa manera els afalacs i els menyspreus, el savi. És semblant a la flama d'una espelma que puja dreta i clara i que, a més petit buf, no vacila. Ningú no es pot agredir moralment sense el nostre consentiment. Som nosaltres els qui obrim les rescloses de l'amarguesa. Cap injúria no podia obligar a la tortuga a deixar-se anar. L'insult, el menyspreu, l'anatema representen l'opinió de qui els profereix. Són el seu problema i no pas el nostre. I fins i tot, quan el blasfem és justificat, com pot passar, l'acceptem com a tal. Qui és perfecte? També pot ser que sigui erroni, parcial, injust. Deixem-lo als llavis del qui l'ha formulat. La nostra pau, el nostre destí, es troben entre les nostres mans, entre les nostres dents, remuga el fantasma de la tortuga.